Fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Bon dia, ben trobats, les 12 i 20 minuts. Això és Herrera, COPE Catalunya i Andorra des de Barcelona. Estarem amb tu fins a les dues. Us parla la Montse Rodríguez i a les vies de so el Jorge Martínez. Avui ja estem a dilluns. Molts de vosaltres ja sé, sóc conscient de que heu tornat avui per primer cop a la feina després de les vacances. Ben trobats, benvinguts. Hi ha alguns que ja vam tornar ja fa alguns dies i ens alegra molt que la família COPE es continuï ampliant amb aquesta gent que torna de les vacances i amb els nous oïdors que en tenim i molts. Avui parlarem de moltes coses en aquest programa, com per exemple d'educació. El proper dilluns dia 5, bien, comença el col·le, molts pares contents i satisfets, però, atenció, hi ha calendari nou, jornada intensiva i una vaga per començar. Així serà el nou curs escolar. Mestres i alumnes tornaran, com dèiem, a l'escola el 5 de setembre amb el principi d'un curs ple de novetats. En parlarem de totes elles amb la Iolanda Segura, que és la portaveu de la Unió Sindical de Treballadors d'Ensenyament a Catalunya. I, per una altra part, parlarem de què? Del preu de la llum. Esteu sentats? Doncs continueu, perquè el preu de la llum torna a superar aquest dilluns els 400 euros megabytes. Es situa en 423,36 euros al megabyte, el segon màxim des que hi ha el topall al preu del gas. És un rècord de preu de la llum des que hi ha l'excepció aquesta que se la coneix com Ibèrica i que va ser dimarts passat quan es va situar en 436,25 euros al megabyte. Bueno, doncs el José Enrique Vázquez és el president del grup de gestors energètics de Catalunya i també assessors del grup energètic de Pimec, que ens donarà consells i ens explicarà exactament què és el que passa i per què aquest dilluns aquesta llum torna a pujar en aquestes xifres. I atenció, quina casualitat que el preu més alt és entre les 9 i les 10 de la nit i el més baix de 3 a 4 de la tarda. Ole, 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 ole. Senyor Carles Losada, cap d'informatius de COPE Catalunya i Andorra, ben trobat, bon dia.
Què tal? Ai, amb ganes de tornar. La veig tan contenta.
Ai, sí, molta
contenta amb això del preu de la llum.
Molta energia, i tant.
Donant cops aquí sobre la taula, aplaudint.
És casualitat, no?, que de 9 a 10, que és quan arribem a casa.
Sí, quan tothom està fent el sopar i estàs mirant la tele o escoltant la ràdio, el que sigui, el preu de llum cap amunt i de 3 a 4 de la tarda, quan els que tenen vacances encara fan la migdiada, doncs el preu està ben baix, has de tornar-te boig posant la rentadora a les 3 de la tarda.
Està ben vist.
O el rentaplats, o el que sigui. Sí, és una mica de bojos tot plegat.
Senyor Lozada, ha posat el GPS per tornar a COPE Catalunya i Andorra?
No, ho tenia molt controlat on estava COPE Catalunya i Andorra. No se m'oblida, eh? Fa molts anys que porto el GPS incorporat a aquesta adreça de diputació.
Vostè ja de sol.
238. Sí, inconscientment ja arribo sol, eh?
Bé,
i m'agrada tornar, eh? M'agrada tornar. Tenia ganes, eh?
Et veig molt moreno,
Tenia moltes ganes. Doncs no he usat gaire de la platja. És un moreno de muntanya, eh? De muntanya, que diuen que el sol de muntanya agafa més i agafa millor que no pas el sol de platja.
Pensava que era de camp de futbol, del Figueres.
Figueres, no, del Palamós.
Que vostè era del Palamós.
No hi he anat encara aquest any. No hi he anat, però hi aniré. Els diumenges no puc faltar. Bueno. Però és un moreno de muntanya que, com et deia, jo crec que és un moreno molt més fort, molt més potent, i el sol és més... És més viu, eh? Més viu que el...
El meu és de llot.
Però el seu és un...
De categoria.
El
que està moreno és en Joan Mallori, company d'esports. Joan, què tal?
Jo ja he perdut ja el color.
Tu estàs força moreno, eh?
Jo soc bastant morenet de pell i em costa poc posar-me moreno i després mantenir-lo, però ja se m'està marxant.
O poder és moreno dels focus de Can Barça.
També.
A les 10 de la nit.
També pot ser.
Quines hores de fer partits a les 10 de la nit.
Però la meva pregunta que li anava a preguntar al Ballori, Joan, s'ha calculat la llum que es gasta en un partit de futbol? T'ho dic, perquè clar, avui de 9 a 10 és el 400 euros al megabyte. Algú ha fet càlculs del que costa un partit de futbol la llum?
Home, segur que el Barça ho tenen, no només el Barça, sí, sinó els clubs ho tenen controladíssim i deu ser bastant, perquè una la il·luminació, sobretot dels equips de primera que han de retransmetre els seus partits per televisió i de segona, ha de ser molt potent, clar, perquè es vegi bé.
Doncs podíem tornar als horaris històrics de fa una pila d'anys, eh?
Les 5 de la tarda,
De 5 a 7, sí. Que encara hi ha sol, i... Bueno. Però bueno, les teles,
es manen.
Però amb el tema del canvi climàtic també haurien de canviar els temps a la Lliga i això, pensar una mica els estalvis. Ui, m'he posat jo molt d'això, no? Molt reivindicatiu.
Molt estalviadora, eh?
Sí, s'ha d'estalviar.
Bueno,
les 12:25, senyor Losada, expliqui'm com estarà el temps les properes hores.
Doncs mira, tenim una jornada avui marcada pel sol, bona part de Catalunya, durant tot aquest matí, però les nuvolades guanyen terreny amb tempestes a partir d'aquest migdia cap a les comarques de Tarragona, Girona i Barcelona. Són les províncies on no s'esperen precipitacions. Aquestes nuvolades, aquestes precipitacions més fortes, amb més potència, a les comarques de Tarragona, deia, concretament a les Terres de l'Ebre. En aquests instants, temperatures encara d'estiu, però molt més agradables que no pas aquell pic del mes d'agost, que eren temperatures de 38 i 39 graus. Ara tenim 31 graus a Girona, 29 a Tarragona i Barcelona, 25 a Lleida i 22 a Andorra la Vella.
I en quant al trànsit i al transport públic, Losada?
Doncs es nota que la gent encara està de vacances, s'ha estat un matí molt tranquil a les carreteres, no hi ha cap incidència a destacar i al transport públic tampoc tenim cap novetat. Per tant, normalitat a la xarxa viària, tranquil·litat al transport públic. Eh?
Molt bé, s'ha tret vostè el bonus ja?
M'he tret el bonus, sí, el tinc aquí a la cartera guardadet.
Així
i l'estrenarem a partir del dia 1. Veurem com funcionarà això del bonus, veurem com funcionarà i si la gent s'hi apunta o no s'hi apunta i si hi ha aglomeracions
i com
anirem d'enxubats la gent que anem a agafar el tren.
L'altre dia amb el senyor Antonio,
Antonio Carmona, el portaveu.
El senyor Carmona, i li vaig
preguntar,
no morirem d'èxit ara, no, a la Renfe? Perquè si ara hem llagnes de sardines, vés a saber.
No, es presenta una tardor complicadeta en l'àmbit del transport públic, sobretot els que hem d'utilitzar el servei de rodalies o de mitja distància. Però bueno, ja ho veurem com va tot.
Molt bé, senyora Sada. Aquest dilluns 29 d'agost molta gent ha tornat a la feina de les vacances.
Sí.
Sembla que la tornada per les carreteres ho hem fet bé, en aquest cas els
sí,
catalans.
Sí, ha sigut una tornada esglaonada, va haver alguns embussos a la tarda a la gran carretera que tenim a Catalunya, que és l'autopista P7. La resta de carreteres podríem dir que són molt secundàries. Va haver-hi embussos a la part del sud de Tarragona, a la zona del Vendrell, Coma-ruga, també a la part nord, els clàssics, a l'enllaç de la Costa Brava Centre, Sant Celoni, La Roca, però, en general, doncs, a banda dels embussos, que també va haver a les dues rondes, l'operació tornada va ser molt tranquil·la, sense cap incident ni cap accident preocupant.
Bueno, la seva cuina dels informatius, què s'estan sumant?
Moltíssimes coses d'entrada. Us parlarem aquest migdia que la incorporació de drons per primera vegada el que és el dispositiu PISPA dels Mossos de Prevenció de Robatoris a les autopistes catalanes ha permès detectar els lladres abans de cometre els furts. En concret, en el que portem d'estiu, els aparells dels Mossos han captat 48 lladres a les autopistes, a l'autopista C32, per exemple, o a l'autopista AP7. A més, gràcies a aquest dispositiu s'han detectat des de gener, des que es va posar en marxa aquest servei de drons, 19 vehicles utilitzats per cometre diferents delictes a les autopistes catalanes. Ho explicarem, això, les dues de la tarda i 20 minuts.
Doncs aquí serem, Carles, si passa qualsevol cosa ja tens micros
oberts.
Gràcies.
Vinga, bon programa.
Que vagi bé. De Moreno a Moreno, senyor Batllori, els esports, què esteu cuinant?
Doncs mira, hem de parlar ara, que parlava del tema dels lladres a Losada, pràcticament de començar els esports amb un tema de successos,
doncs
perquè
sí.
Aubameyang ha patit un assalt amb violència al seu domicili aquesta passada matinada a Castelldefels. Quatre lladres han entrat a la una de la matinada armats, a més, amb pistoles i amb barres de ferro. Ha estat un assalt amb bastanta violència i intimidació. Fins i tot sembla que Aubameyang s'ha emportat algun cop, alguna agressió. Ens diuen des del Barça que ell i la seva família, perquè estava al domicili amb la seva dona i els seus fills, estan tots bé, però en surt deu haver estat terrible. No és la primera vegada que li passa això a un futbolista del Barça. De fet, a casa d'Aubameyang ja van entrar fa unes setmanes, fa uns mesos. El que passa és que aleshores no hi havia ningú al domicili, però hi ha hagut, en els últims anys, diversos futbolistes del Barça que han vist com entraven lladres a casa seva. Piqué, Luis Suárez, Ansu Fati, Artur, Umtiti... Gairebé sempre, quan ells no estan al domicili, però aquesta vegada la família estava allà i s'han endut un bon ensurt, afortunadament. sembla que tots estan bé.
Doncs esperem que la policia faci la seva tasca, perquè no és la primera vegada, com dius tu, que passa, sí. I menys a Castelldefels, que tothom sap que viuen la majoria de jugadors del Barça i tothom té identificades les cases on viuen. Així que esperem que la policia faci la seva feina i agafin aquests amigos de lo ajeno. I no cal, no cal. Més coses, Ballori.
Doncs bona victòria, gran victòria del Barça en un gran partit ahir davant del Valladolid, 4-0, amb una espectacular actuació de Lewandowski, gols de Lewandowski, de Pedri, de Sergi Roberto, molt bon partit del Barça, que situa segon a la classificació a 2 punts del Real Madrid, un Real Madrid que va guanyar també el seu partit al camp de l'Espanyol, 1-3, s'ha de dir que l'Espanyol va fer un bon partit, va donar la cara, va estar fins i tot a punt en algun moment de posar-se per davant al marcador i d'endur-se la victòria, però al final el Real Madrid es va acabar imposant per 1-3, el gol de l'Espanyol de Joselu, els gols del Real Madrid de Vinícius i els dos de Benzema al tram final ja del partit. Avui tenim 2 partits per tancar la jornada primera, a les 8 Cádiz Athletic Club i València Athletic de Madrid, a segona avui juga l'Andorra a les 10 de la nit al camp de la Unió Deportiva Las Palmas, dia en futbol que la selecció espanyola sots 20, amb 6 jugadores del Barça a les seves files, s'ha proclamat aquesta matinada campiona del món de futbol, derrotant el Japó a la final per 3-1, i al marge del futbol, dic que en handbol avui tenim la final de la Supercopa Catalunya a Martorell a partir de les 9 entre el Barça i el Granollers, i que en waterpolo la selecció espanyola, que és l'actual campiona del món, ha debutat amb victòria a l'europeu imposant-se a Romania per 16-9. A la Vuelta Ciclista a Espanya avui tenim etapa de descans.
Molt bé, s'ha girat feina, no?
S'ha girat feina.
Déu-n'hi-do, tu.
Sí, sí, sí. Va, sempre n'hi ha.
Sempre n'hi ha, no, però veig que hi ha un munt de coses. Bueno, doncs, si no passa res que surti de lo normal, a la una torno a escoltar. Joan, gràcies.
Perfecte, gràcies, Montse.
Que vagi molt bé. Les 12:31 minuts i al mal tiempo, buena cara, doctora Torrejón. Què tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno,
Se intenta.
Oye, me ha encantado ver a la doctora Torrejón. Lo digo para los oyentes. Ella siempre dice que está muy bien que acudáis al Centro Médico y de Estética Starbene para perder kilos, para estar saludables y demás. Pero ella siempre dice que hay que combinarlo con deporte y ejercicio.
Sí.
Y la doctora Torrejón ha hecho mucho deporte, que la he podido ver ahí con sus palos, haciendo su trekking.
Me encanta hacer senderismo y esta semana que hemos estado de vacaciones, que ha sido una semanita, pero bueno, intensa, he aprovechado para hacer montaña, que me encanta.
Oye, imagino, doctora Torrejón, que el estar al aire libre y estar en la montaña sí. va bien para la cara, el oxígeno, ¿no?, que nos entra por el cuerpo.
Mira, todo lo que sea hacer ejercicio, oxigenarnos con protección, porque claro, esta foto a la que tú te refieres, yo estaba a 2.500 metros de altura, ¿no? Sí. Entonces ahí la incidencia de la radiación solar es mucho más potente, entonces basta con ponerse una crema de protección solar 50, una protección alta, y luego favorecernos del aporte del sol, porque nos ayuda a la síntesis de vitamina D, de hacer ejercicio, pero protegiendo nuestra piel. Con lo cual, al sol le pasa como al vino. Una copita no hace daño, un litro sí. Pues eso si es. Nos toca un poquito el sol, tampoco nos va a hacer ningún mal.
Eso es. Carmen, doctora Torrejón, desde el Centro Médico y de Estética de Starbene, ¿cómo hacéis el tratamiento de rejuvenecimiento facial?
Mira, para nosotros, y cuando tú has dicho la frase inicial, ¿no?, al mal tiempo, buena cara, yo creo que tiene que ser así, es decir, la cara es lo primero que vemos. Cuando nos levantamos por la mañana y pasamos para ir al baño, en el espejo, lo primero que vemos es nuestra cara. El paso de los años va dejando muescas, señalitas en la pistola, ¿no?, y no podemos evitarlo. Lo que sí es verdad que no a todo el mundo le preocupa por igual. Yo veo muchas veces personas con un poder adquisitivo bueno, ¿no?, y con signos de envejecimiento muy importante, pero que a ellas no le preocupa. Perfecto. Es decir, si al paciente no le preocupa, al médico no nos tiene que preocupar, ¿no? Pero ¿dónde nos dirigimos o a quién nos dirigimos, mejor dicho? Aquellas personas que ese paso de los años, pues bueno, les gustaría mejorar y tunear un poquito el chasis. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos de manera combinada, significa que normalmente no utilizamos una única técnica, salvo casos muy concretos, ¿vale? El mejor resultado para el envejecimiento facial es combinar técnicas según la forma de envejecer que tiene cada persona, porque cada uno de nosotros envejecemos de diferentes maneras. Hay quien tiene más manchas, hay quien tiene más arrugas en el contorno de los ojos, hay quien en el cuello, es decir, cada uno de nosotros tiene unos signos diferentes. Entonces, para mí lo más importante es ver al paciente, hacer lo que yo llamo un análisis morfofacial, es decir, analizar pues su predisposición genética, su forma del cráneo y de la cara para ver cuáles son esos puntos débiles donde más tenemos que actuar, y a partir de ahí a hacer un diseño como si fuera un traje a medida, ¿vale?, para esa persona en concreto, con lo que es ideal. Y a veces, uy, doctora, me encantaría, pero se me viene arriba un coste económico. Bueno, pues espérate, vamos a empezar por una o dos sesiones y luego poco a poco vas haciendo el resto, ¿no? Es decir, que miramos la necesidad y luego nos amoldamos a la circunstancia del paciente. Y quiero insistir en una cosa muy importante, Monse. El resultado del envejecimiento no está en usar un ácido hialurónico, en usar el factor de crecimiento plaquetario, en usar el Botox. Está en el artista, que es el médico, que sabe combinar y que sabe posicionar donde lo tiene que hacer ese ácido hialurónico y ese Botox. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a veces, y esto es inevitable que el paciente lo haga, intenta compararnos, ¿no? Pues un profesional que le ha dado un precio con otro profesional que le ha dado otro precio, con materiales que son diferentes. Es decir, no se debería hacer esta comparación, primero porque no se sabe qué materiales se están utilizando, si son todos el mismo. Hay materiales muy buenos, que son los que nosotros utilizamos, que son materiales normalmente fabricados en Suiza y que tienen evidentemente un costo. Y luego está el saber, claro, el arte, el posicionamiento, la combinación, la experiencia, es decir, otros muchos factores que hacen que a lo mejor pues pueda haber, me te voy a decir yo que el doble, ¿no?, pero que pueda haber 50 o 60 euros de diferencia en una sesión entre un profesional y otro.
Hombre, no es lo mismo un cuadro de Velázquez que de Dalí, de Picasso, de Rubens, cada uno es un artista, pero eso sí, se nota los materiales que utilizan, por eso después son bueno, considerados uno de los mejores. Doctora, para que nos hagas este estudio morfológico, tenemos que acudir a la consulta, que está en la calle Muntaner 252 principal. El número de teléfono es súper importante, el 93-414-3631. ¿Qué va a pasar en esa primera visita, que es gratuita e informativa?
Pues mira, en primer lugar, que nos vamos a ver las caras. Y digo no las vamos a ver porque para mí es muy importante ver la del paciente, pero también el paciente ver la mía. Claro, porque nosotros somos un modelo, ¿no? Es decir, imagínate que yo me presento delante del paciente con unos morros impresionantes y el paciente no quiere esos morros. Pues dice, yo aquí no me quedo, me voy corriendo, ¿no? Es decir, el paciente es normal que busque la coherencia en nosotros los médicos, ¿no? Entonces nos conoceremos personalmente, yo haré este análisis de ver cómo es su forma de cráneo, su forma de cara, tocaré la piel y demás, y a partir de ahí también investigando un poquito si hay hábitos tóxicos, como puede ser consumo de alcohol, no bebe agua, toma demasiado el sol, etcétera, pues a partir de ahí generar esa estrategia, hacer ese traje a medida, darle el presupuesto al paciente, y algo muy importante en los tiempos que corren, financiamos a un año o a veces hasta dos, según las necesidades del paciente, sin ningún tipo de interés, interés cero. ¿De acuerdo? Y con esto creo que podemos estar al alcance de la mayor parte de las personas.
Fenomenal. Bueno, como dicen, la cara es el espejo del alma. Y si quieres que tu alma brille todavía más, ya sabes, en el Centro Médico y de Estética Starbene, doctora Torrejón, calle Muntaner 252 principal, 93-414-3631. Doctora, me ha interesado mucho el podcast ¿Qué comer cuando hacemos turno de noche? Si le parece, un día de estos lo tratamos.
Me parece perfecto. Lo comentamos aquí en directo, ¿vale?
Fenomenal. Gracias, doctora.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
12:38 minuts. D'aquí un moment, a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra, parlarem de com serà aquest nou curs escolar que comença el proper dilluns.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo casi casi para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después ha sido todavía peor.
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal, que le pilló el grano todo.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no es...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eric Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eric?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eric Frade.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Incertesa i encara molts dubtes a només una setmana de començar el nou curs escolar. En 7 dies s'iniciarà el curs 2022-2023 amb diversos canvis i encara sense acord entre Conselleria d'Educació i sindicats. Les dues parts no s'han reunit en tot l'estiu per desencallar la situació de bloqueig en un any ple de canvis. Recordem que la darrera trobada va ser la primera quinzena de juliol en una taula sectorial i a les portes d'un nou curs escolar. El conflicte sembla que no es resoldrà fàcilment. L'1 de setembre els mestres i professors es reincorporen als centres educatius en un curs escolar on s'implementaran diversos canvis. El primer, l'avançament de les classes. Els alumnes d'infantil i primària arribaran el 5 de setembre a les aules i els de secundària i batxillerat el dia 7. Avui en parlem de tot plegat amb la Iolanda Segura, que és la portaveu del sindicat USTEC. Iolanda, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, imagino que tothom pendents de tots aquests canvis, que és el que passarà a partir del dia 5. Deia jo abans que la darrera trobada que vau tenir vosaltres amb la Conselleria d'Educació va ser la primera quinzena de juliol. Des d'aleshores han passat alguns dies. Què ha passat?
Mira, de fet, el dia 18 de juliol, concretament va ser la mesa sectorial. Aquesta mesa sectorial era per tractar tots els procediments selectius que es tiraran endavant per estabilitzar persones interines que estan en abús de temporalitat. I se'ns va presentar el conseller per demanar-nos responsabilitat per arribar a un acord. Nosaltres li vam dir que no era el context i que això s'havia emplaçat a la mediació, no? Perquè falten sindicats a la mesa sectorial, no tots els sindicats que formem el comitè de vall i tenen representació, i que ell ja sabia la resposta amb la mesura que ell proposava. I és que nosaltres no signarem un acord que deixi a la meitat del col·lectiu fora. No ho podem fer, però bé, el vam emplaçar a tirar endavant la mesura si ell tan important la considerava, no?, i de tanta responsabilitat, i aquí ell ens va dir que no podia tirar endavant aquesta mesura si no era amb l'acord, diguéssim, social, no? Nosaltres, signant doncs, aquest acord, li vam dir, bueno, has tirat altres mesures endavant sense aquest acord sindical i no se t'ha trencat la mà, vull dir que també podries tirar aquesta. Uh-huh. I així estem, eh? No en tinc més. I és que un altre cop, doncs, veure per la premsa el senyor conseller, en una entrevista a l'ACN, el dia 8 d'agost, crec que va ser, tornant a demanar aquesta responsabilitat. Nosaltres sí que demanem una responsabilitat a la Conselleria i fins i tot al Govern de la Generalitat per apostar per l'educació i que aquesta tingui tota la inversió necessària perquè estigui dotada dels recursos necessaris per caminar amb garanties.
Iolanda, la pilota està a la taulada de la Conselleria. Vosaltres dieu que saben perfectament com desencallar aquest conflicte. Només demaneu més recursos per l'educació. Espereu que en les properes hores, perquè estem parlant de que falta només una setmana per l'inici del curs, encara hi ha esperances per arribar a un acord?
Mira, ara la cosa està complicada, perquè nosaltres justament el que volíem era recuperar l'horari que teníem abans de les retallades, abans del 2010, no? que era un horari doncs, en el qual permetia, a part de preparar, de fer les classes lectives amb garanties, permetia una coordinació i una preparació de l'activitat pedagògica i una gestió de l'atenció individualitzada de l'alumnat doncs, millor, no? Perquè donava més hores en aquest sentit. Ara, doncs, això no tenim aquesta prou hores per fer això. A més, perdem els reforços Covid i aquesta reducció de l'hora activa hagués donat entrada a més personal a les centres. Com a mínim, ja que fas canvis, uns canvis tan estructurals i orgànics com són doncs un canvi de calendari, un canvi del currículum, i tenim doncs, un pes molt gran, no?, arrossegat de la pandèmia, com a mínim això hauria donat oxigen als centres per encarar aquests canvis amb més garantia i amb més, de forma més beneficiosa per tots plegats, no?, i començar a caminar per una inversió òptima per l'educació. Doncs no, ens apliquen més mesures que poden suposar fins i tot més pressió i més retallades en les nostres condicions laborals a canvi de res, i això és evident per nosaltres tenir responsabilitat perquè és vergonyós, no?, que se'ns tracti d'aquesta manera.
Recordem jornada intensiva, un calendari nou, una vaga per començar. Hi ha una incertesa per saber què passarà a les tardes durant el mes de setembre amb aquesta nova jornada intensiva durant el primer mes del calendari escolar. De fet, Iolanda, les empreses de lleure calculen que hi haurà monitors suficients per començar el curs, però lamenten que la manca de previsió fa que a hores d'ara encara no puguin saber de cert quanta gent farà falta.
Sí. És que, bueno, és una cosa que aquesta mesura se l'han treure a la butxaca quan van anunciar la gran proposta, que buscava la simpatia i d'una gran part de la societat i la complicitat, i resulta que els hi va sortir aquesta part una mica entès per la culata. Llavors es van treure això de la butxaca sense tenir en compte el que suposa. I a sobre la gestió no els hi han cedit a qui sempre ha gestionat el tema de les extraescolars, que són les AFAs i la FAC, no? Sinó que l'han derivat a les direccions i, a més, amb empreses subcontractades, o sigui, un altre cop posar en mans l'atenció de l'alumnat en mans d'empreses externes, no? Això, per nosaltres, és un molt greu, també. És una privatització en tota regla. Llavors, tot això, sense planificació ben feta, sense pensar doncs, com ho hem de portar a terme perquè l'alumnat, tot l'alumnat, estigui atès a les tardes, i que no sigui guàrdia i custòdia, que siguin unes extraescolars amb cara i ulls per donar l'oportunitat a tot l'alumnat a fer-les. Penseu que també no està garantida l'atenció a l'alumnat que té necessitats específiques de suport educatiu a les tardes, no està garantit. Quin despropòsit. I aquesta és una mala planificació i una mala organització. I tu quan això li dius al senyor conseller, li fas veure que això doncs no sortirà bé, que serà un desgavell, s'aguanta amb pinces, et diu, bueno, és igual, ja arribarà l'octubre i ja en farem la valoració.
Yeah.
I això, home, sincerament, la veritat és que diu molt poc d'una política educativa que no hauria de funcionar d'aquesta manera. I això és una cosa que s'ha de combatre molt fortament.
Iolanda, cada vegada que hi ha una nova mesura, ho hem parlat moltes vegades amb tu, des del departament, les llencen a la premsa i vosaltres assabenteu del canvi del calendari escolar per una roda de premsa. Us va quedar aquella cara de ximples, permet l'expressió.
Sí.
I vosaltres penseu que es manté la negociació i la part social de manera molt evident i pública?
Evidentment. O sigui, no només fan campanya de desprestigi cap al col·lectiu, que treballen als centres educatius, per al personal dels centres educatius, sempre se n'ha fet. Jo, la veritat és que és una cosa que a mi em meravella, perquè jo no veig mai, no sé, no he vist mai un conseller d'Interior desprestigiant ni menys tenint els seus treballadors i treballadores, no? Els que està representant. Més aviat hauria de valorar la feina i fer campanya en aquest sentit. No només això, sinó que a més, públicament ja menys té el sentit de la negociació, perquè si tu, una mesura que hauries de consensuar amb la comunitat educativa, el primer que fas és fer tot una campanya, però via premsa, no? I públicament estàs menys tenint la part negociadora i estàs menys preant a les persones que han estat triades pel col·lectiu per negociar les condicions laborals d'aquest col·lectiu i també per negociar el que ha de ser l'educació d'aquest país. Llavors, tot això és una altra cosa, una altra política educativa que també volem combatre, no? En el fons, tot plegat, el que ens va fer esclatar va ser aquesta actitud, no? De prepotència, aquesta actitud ja de menysteniment i de desprestigi, doncs ja cap a tot el col·lectiu i ja ho elevem cap a tota la comunitat educativa en general, perquè ni tan sols han respectat el que demanava la comunitat educativa.
Iolanda, el proper dia 5 comencen els cursos. També hi ha un gran dubte amb el tema dels llibres, perquè hi ha grans llibreries, o no tan grans, que estan alertant que algunes de les grans editorials no els estan entregant llibres de text. Això vol dir que podria haver-hi un retard que pot condicionar la normalitat de la tornada a l'escola.
És que és un altre tema, els currículums. Canvis curriculars no es poden fer d'aquesta manera tampoc. No pots, fer-ho també de forma improvisada i a cop de punt, no? No, és que tot això és una cosa que necessita un temps de planificació, de debat, no? Cap a on han d'anar els currículums, cap a on s'ha de dirigir l'activitat pedagògica en els centres educatius. Mirem resultats, mirem què és el millor que s'ha de fer per tenir una qualitat, no? I que l'alumnat acabi amb un aprenentatge, no? Pot ser molt feliç, però l'aprenentatge hi ha de ser. Llavors, tot plegat necessita un gran debat amb tots els agents que hi intervenim en els centres, no? I tot això no s'ha fet. Sí que es van fer unes consultes, però que ostres, no en sabem el resultat tampoc, no. S'ha fet tot molt, molt precipitat i ara tenim les conseqüències de tot. Tot el que es fa precipitat i de forma improvisada, evidentment que fa aigües per tot arreu després, no té més.
Iolanda, pels pares que ara mateix ens estiguin escoltant, què els hi diries?
Home, les famílies, doncs, que siguin empàtics amb el col·lectiu, que senzillament, sabem que és una situació que cansa molt, però senzillament estem lluitant perquè l'educació d'aquest país tingui els recursos necessaris, estigui ben finançada i que els seus fills i filles tinguin una educació amb tots els recursos, amb totes les garanties i de qualitat, i pública, sobretot pública, perquè l'educació és un dret universal i tot l'alumnat hi hauria de tenir aquest dret.
Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, Unió Sindical de Treballadors d'Ensenyament a Catalunya. Estarem molt pendents del que passi en les properes hores i sobretot en aquest inici del curs del dia 5. Tant de bo, des de la conselleria algú us truqui, perquè no és normal que des del dia 8 d'agost, que crec que és l'últim moment, no en sabeu absolutament res. Iolanda Segura, sort, ànims i força.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
Este sábado por la tarde estrenamos dos películas con un reparto estelar.
Deberíamos haber vendido entradas para esto.
La guerra de Hart.
Si te quedas, te condenarán.
Si me quedo, ellos tendrán una posibilidad.
Y Conspiración en la sombra.
¿Por qué me están vigilando?
Tarde de estrenos y estrella.
¿Cómo hacen en las películas americanas?
Algo parecido. Puede ser divertido.
El sábado en 13.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, el aceite de oliva virgen extra con Sur Origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Hoy tenemos con nosotros a Ariadna López y a Javier López, socio directores de Área Jurídica Global. Ya sabéis que son el despacho de abogados que siempre nos ayuda a aclarar nuestras dudas legales. Bienvenidos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar quería felicitaros porque el otro día escuché un titular en las noticias muy llamativo que decía que un vecino de la ciudad de Barcelona cancela 500.000 euros de deuda. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión ver que era Área Jurídica Global el despacho que lo había conseguido.
Pues sí, ahí estamos para todos los vecinos de la ciudad de Barcelona, de Cataluña, claro, de Andorra.
Y no es el cliente que ha cancelado más deuda. Fue muy llamativo este caso, pero tenemos clientes que han cancelado hasta lo que marca la ley, que es un máximo de 5 millones de euros.
Madre mía, contadnos un poco el caso de Gonzalo, por favor.
Bueno, Gonzalo era un chico relativamente joven que quería abrir un bar. Lo abrió en la zona de Aribau, todo le iba muy bien hasta que llegó la pandemia. A él le costó el traspaso, si no recuerdo mal, unos 500.000, que era más o menos el valor de la deuda, y a la hora de traspasarlo le daban 100.000 euros, ¿no?, de máximo. Entonces, bueno, empezó a entrar en... Obviamente, si no hay clientes, pues no facturaba. Entraba en un mar de deudas cada mes más elevado y tuvo que hacer su quiebra personal a partir de la ley de la segunda oportunidad, donde cancelamos esta cantidad de 500.000 euros.
Pero no olvidemos que este señor, en concreto, porque era autónomo. Si hubiera sido una persona que trabajaba para terceros, hubiera sido un avalista, aunque fuera pensionista, cualquier persona en España que no puede pagar sus deudas, esas deudas, a través de un proceso legal que conocemos perfectamente, ya que tenemos más de 15.000 personas en el proceso, cancela el 100% de sus deudas con un máximo marcado por ley de 5 millones de euros.
Ha sido un caso difícil de resolver. ¿Tardasteis mucho en dejar la deuda a cero?
Mira, se tarda más en que se decida la persona entrar en el procedimiento concursal, que si llamó a los abogados, que escuchó la radio, que cómo lo hago, que el cuñado, ver si me ayuda, ¿no? Todo este proceso, que no en sí en cancelar la cantidad. De hecho, bueno, hay dos tipos de procedimientos y en este caso los autónomos tienen vía rápida, por lo tanto es relativamente rápido.
En unos 9 meses más o menos conseguimos que ese señor cancelara el 100% de sus deudas, más o menos.
Además, desde que inicias el procedimiento entras como en una burbuja de protección, por decirlo de alguna manera, financiera, sí, donde se paralizan los embargos, aunque tengas monitorios o procedimientos judiciales abiertos, todo se paraliza, en ningún momento tienes perjuicios económicos, ¿no? Te protege muchísimo.
Uh-huh. Estamos hablando de autónomos, pero tú decías, Javier, que aunque no seas autónomo, también puedes cancelar tus deudas,
cualquier,
¿no?,
persona que viva en Europa, que tenga deudas que no puede pagar, ya sea trabajador para terceros, pensionista porque avaló, o un autónomo, cualquier persona física puede cancelar el 100% de las deudas que no puede pagar con un máximo de 5 millones de euros.
¿Cuáles son los requisitos? Vamos a recordarlos, son sencillos, ¿no?
Muy sencillos. El no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, tener un mínimo de 2 acreedores, 2 deudas, no exceder de 5 millones de euros las deudas y no haber entrado en ley en los últimos 5 años. O sea, una vez que se cumplen estos requisitos, que son muy sencillos, entramos en ley de segunda oportunidad, hablamos con las entidades para intentar refinanciar las deudas y en el 100% de casos estamos consiguiendo la cancelación de las deudas que no podemos pagar.
Estamos hablando del caso de Gonzalo en la ciudad de Barcelona, pero Área Jurídica Global estáis en toda España. Incluso si alguien, por ejemplo, de Andorra ahora mismo se encuentra en esta situación, también le podríamos ofrecer este servicio, ¿no?
Totalmente, en toda Europa.
Sí, 190 abogados podemos dar servicio en toda España y a través de delegaciones internacionales, incluso en toda Europa.
Manera gratuita de ponerse en contacto con vosotros a través del 990 17 16. ¿Qué pasa a partir de esa llamada?
Pues hacemos realmente una valoración personal en cada uno de los casos para ver si se cumplen estos requisitos. En caso de que no se cumplan todas las soluciones legales que tenemos...
Es que hay más, aparte. Claro. Imagínate un cliente que tiene antecedentes penales o un cliente que debe más de 5 millones de euros o un cliente que tiene una vivienda libre de cargas, que también tiene una complicación. En cualquier caso, Hay otros mecanismos aparte de la ley de segunda oportunidad. Lo que pasa es que la ley es más paquetizada para ir más rápido.
Claro.
Pero cualquier problema jurídico financiero que tengan los clientes, que nos llamen, como bien dices, al teléfono gratuito, haremos un estudio gratuito de su situación y veremos los pasos a seguir en cada caso.
Bueno, pues ya lo sabéis, podéis contactar con Área Jurídica Global en el 900 90 17 16 o en su página web, donde tendréis toda la información necesaria, www.areajuridicaglobal.com. Desde COPE, muchas gracias por vuestra gran labor, porque seguro que estáis ayudando no solo a Gonzalo, sino muchísimas otras personas anónimas que también nos están escuchando. Gracias.
A vosotros por dar a conocer este caso.
Y por dar a conocer esta ley, porque tenemos entre todos que ayudar a esas personas con problemas.
Gracias. I ara estem a punt d'arribar a la una del migdia. Serà el moment en què Herrera Cope es transformi en migdia Cope Catalunya i Andorra. I tornarem amb moltes històries. Parlarem, òbviament, del preu de la llum. I també parlarem sobre què està passant amb els autònoms i com han quedat les quotes d'autònoms després de la llei aprovada el passat dijous. Ara les notícies. Fins ara.